minuts passen d'un quart, no, de dos quarts de sis de la tarda. Mentre a l'estat espanyol molta gent fa equilibris per mantenir la seva feina i poder fer front a la crisi provocada per la pandèmia, als Estats Units s'ha generat un fenomen que avui en volem parlar amb el nostre professor de referència, i és que 4,5 milions d'empleats van deixar de treballar de manera voluntària el mes de novembre. Això suposa un rècord històric. Des de la primavera, més de 20 milions de nord-americans han abandonat les seves feines i el fenomen ha estat ja batejat com la gran renúncia. Què està passant al mercat laboral dels Estats Units? Per què hi ha tants treballadors que abandonen els seus llocs de treball? Bé, les causes i el per què ho preguntarem tot seguit amb en Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Bon any.
Bon any a tothom.
Igualment. El mes de setembre, 4,4 milions de treballadors van plegar de la seva feina, van dimitir als Estats Units. A l'octubre, 4,2 milions, i al novembre es va batre el rècord amb 4,5 milions de renúncies. Fins i tot algun acadèmic ja ha definit el que està passant com la gran renúncia o la gran dimissió, com l'Anthony Cloth, que és professor de gestió a l'Escola de Negocis Mays de Texas, University. I jo li pregunto al professor Salai Martín, que, diguéssim, fa llargues estades, en aquest cas a Colúmbia, a Nova York, bueno, què està passant als Estats Units perquè hi hagi tot aquest moviment de gent que deixa les seves feines.
A veure, deixa'm fer dues prèvies.
Sí, i tant.
Dues prèvies, perquè és una cosa bastant interessant. Primera, als americans els agrada molt posar noms sexis a fenòmens econòmics. Recordeu els PICs, Portugal, Itàlia, Grècia... Doncs
el PIC
es va inventar això, doncs es va fer famós i tothom parlava d'ell, sortia a la tele i els programes de ràdio i tal. El mateix va passar amb el que es va inventar l'expressió BRICS. Recordeu? El Brasil, Rússia, dels països emergents grossos, Brasil, Rússia, Índia... no me recordo que era la C i Sud-àfrica, no? Doncs els que s'inventen coses d'aquestes doncs es fan famosos, i llavors es passen molta gent, es passen el dia buscant frases sexis per aviam si els hi toca la loteria, però diguem, són fenòmens que diguem, volen, intenten descriure un fenomen que sovint és inexistent, i aquesta vegada l'afortunat ha sigut aquest que dius, el professor Anthony Klotz, que doncs que s'ha inventat aquesta expressió,
vol dir que l'estem fent famós.
Exactament. I ho dic per, després explicaré per què ho dic això,
sí.
És un fenomen inexistent. La segona cosa que passa sovint als Estats Units és que llavors hi ha els analistes i els periodistes que agafen aquestes expressions, se les prenen al preu de la lletra, agafen l'expressió la gran resignació, no? The great resignation, i llavors en teoritzen i fan una teoria basada en la paraula, basada en l'expressió, no en el fenomen, no? I la paraula resignació doncs dona a entendre doncs, això que molts americans pateixen una mena d'esgotament psicològic, segurament degut al virus, l'esgotament i tot això, i llavors es resignen i deixen de treballar, no? A veure, amb aquestes dues premisses, la pregunta que ens hem de fer és què està passant de veritat, I el que està passant de veritat és que han passat dues coses, dos fenòmens, arran del virus, no? Arran del coronavirus. La primera, que de fet l'hem explicat moltes vegades en aquest programa, i és que hi ha hagut un gran canvi en la demanda de les coses que ens volem comprar. De totes les coses que comprava abans de la crisi, fixeu-vos que hem deixat de comprar coses que tenien a veure amb les relacions humanes, no? Turisme, restaurants, cinemes, no? Convencions, etcètera, etcètera. Tot això ha desaparegut, hem deixat de gastar diners en aquests sectors, però la major part d'aquests diners no els hem estalviat. Una part sí que els hem estalviat, però una gran part no els hem estalviat, sinó que el que hem fet ha estat comprar altres coses. Ens hem comprat teles gegants per poder veure Netflix quan estàvem confinats, ens vam comprar bicicletes per cuidar la salut un cop ens vam desconfinar, ens vam comprar iPads i ordinadors perquè els nens poguessin fer els deures, vam canviar la demanda d'experiències per la demanda de productes. Estem d'acord?
Sí.
Llavors, clar, en una economia que funciona, una economia flexible, el que passa és que, doncs, que apareixen una gran quantitat de feines en els sectors que la gent vol comprar coses i desapareixen una gran quantitat de feines en el sector on hi havia la gent, el sector dels restaurants, el sector del turisme, etcètera, etcètera, no? En el sector aquest on es creen noves feines, com que no hi ha treballadors, pugen els salaris. Els empresaris diuen, escolta, en vull treballadors, no en tinc, no va ningú. Doncs un salari més elevat, tampoc va ningú, doncs més elevat, ningú. I aleshores es produeix un fenomen, que és el que s'ha de produir, que és que la gent que estava treballant al restaurant, doncs se'n van a produir iPads, no? Se'n van a, sí, els que feien experiències, se'n van a produir coses. Clar, si tu mires el que passa a la gent dels restaurants, dius, ostres, hi ha molta gent que està plegant, hi ha molta gent que està deixant la feina.
Ah, exacte.
Però no te n'adones que aquesta mateixa gent està agafant feina a altres llocs. Si tu mires la taxa d'atur, no és que pugi. Si tu mires la taxa de gent que no treballa, no és que pugi. Sí que puja, eh? Però això serà la segona explicació. Però el que està passant és que simplement, quan hi ha aquest gran canvi de demanda d'un sector cap a l'altre, les economies flexibles, doncs, fan que la gent deixi les feines que tenia i se'n vagin a trobar unes feines millors, unes feines que són de salaris superiors, unes feines que ho fan voluntàriament i, per tant, hi surten beneficiats. Aquí els treballadors tenen la paella pel mànec i simplement se'n van allà on els hi paguen més, no? També és veritat que hi ha alguna gent que marxa, perquè hi ha el fenomen que ja existia abans, que és que molta gent, doncs, van i es fan autònoms, el que s'anomena la gig economy, eh? Deixen de l'empresa i es dediquen a fer de conductors de Uber, no? Per exemple, doncs això als Estats Units era un fenomen que ja passava i que ha seguit passant, eh? Però això no és una gran resignació, això és, diríem, un gran reciclatge, no? La gent passa d'una feina cap a l'altra i, escolta'm, ben contents perquè els salaris són més elevats, no? El problema el tenen les economies que no són flexibles, com nosaltres, que també, com nosaltres, vull dir els europeus, eh?
Sí.
Que també hem vist aquest canvi de demanda. El que passa com que l'economia no és flexible, què passa? Doncs que puja l'atur, tanquen els restaurants i, escolta'm, la gent es queda a l'atur. Tanquen els cinemes, tanca el turisme o acomiaden a gent i la gent es queda aturada o com a mínim aturada temporalment. Agafen els ERTOs i els ERTEs i els EROs i els ERES i agafen de tot i, escolta'm, deixem de treballar i la taxa d'atur es dispara per sobre del 10, per sobre de l'11, per sobre del 12, per sobre del 14%, que és el que tenim ara, mentre que als Estats Units està per sota del 4. No?
Sí, sí.
La conclusió és que en el mateix fenomen hi ha dues maneres de respondre. Un, augmentant la taxa d'atur, perquè l'economia no és prou flexible com per fer que la gent que vagi d'un sector a un altre d'una manera ràpida i eficient, i mentre que, diguem, en les economies flexibles sí que passa, no? El segon fenomen que està passant és que, sobretot la gent gran, de gran vull dir més de 55 anys, allà i aquí, estan veient que, escolta'm, que això de treballar és perillós perquè et foten anar a treballar i hi ha virus, els grans perjudicats del virus són ells, i sobretot durant la pandèmia el que vam veure és que molta gent es va jubilar i prejubilar. Molta gent es va jubilar i prejubilar. Aquests surten del mercat laboral i aquests no tornen, no van a un altre sector, simplement diuen, escolta'm, ja he fet la meva feina i me'n vaig cap a casa, no? Això tampoc és una gran resignació, és la gran jubilació o la gran prejubilació. Aquí tots coneixem empleats de bancs que amb 55 anys ja, doncs, ja estan jubilats perquè, doncs mira, perquè han decidit o perquè els surt més a compte, doncs, anar-se'n cap a casa que quedar-se treballant, no? Per tant, sí, podem dir la gran resignació i sortir a la tele i fer veure que ens hem inventat una paraula nova, però aquí jo crec que l'única cosa que estem veient és un fenomen normal, que no normal no és, eh? Perquè normalment no veiem aquests grans canvis en l'economia, grans canvis en la demanda, eh? Que de sobte tots, per obligació o perquè ens fa por, doncs hem deixat de viatjar, hem deixat d'anar a convencions, hem deixat d'anar a restaurants, hem deixat d'anar a cinemes, o no ho hem deixat, però hem reduït la quantitat de cinemes i de restaurants moltíssim, moltíssim, i per tant l'economia s'ha d'ajustar. I hi ha, diguem, diferents maneres d'ajustar-se, i el que veiem als Estats Units, doncs jo crec que és això, que la gent canvia de feina, i en general això és bo pels treballadors, eh? Perquè tota aquesta gent que canvia és per millorar, tenen salaris molt més elevats. Ara mateix als Estats Units, al mateix temps que hi ha atur, doncs hi ha una quantitat de llocs de treball que no tenen treballadors, perquè no troben treballadors, perquè no paguen prou, eh? I el resultat serà, doncs, que escolta'm, que els salaris pujaran encara més i a poc a poc s'aniran omplint aquests llocs de treball, doncs a base de... hauran de pagar més. Els restaurants que vulguin recuperar treballadors hauran de pagar més, i els grans beneficiats d'això seran els treballadors.
Doncs en un moment vostè acaba de fer caure el concepte gran renúncia i gran dimissió. Per tant, ens sí. ha quedat clar el que està passant als Estats Units. I també ens ha quedat clar, a partir del seu perfil a Twitter, responent una petició de la periodista Beata Legón, i és que ella li demanava la seva opinió sobre un article publicat a Diario 16 en què es comparaven les dades aportades pel Ministeri de Sanitat amb les dades aportades per la Conselleria de Salut. Estem parlant del coronavirus, de dades del coronavirus. Sobre la incidència d'aquest virus entre la població vacunada i la no vacunada. Segons aquest article, que era un article d'opinió, les dades del Ministeri de Sanitat demostren que la incidència de la Covid és molt més alta entre els no vacunats. En canvi, segons aquest article d'opinió, les dades de Catalunya presentades per la Conselleria de Salut posen en dubte la narrativa oficial perquè demostrarien que el virus té la mateixa incidència entre els vacunats i els no vacunats. I vostè, el professor Xavier Salí Martín, li va dir a Beata Legón que si l'objectiu d'aquest article era dir que les dades mostren que la vacuna no funciona, l'article, llegeixo textualment, és molt dolent. De manera objectiva, professor, que és la defensa que vostè ha estat fent a Twitter, es pot dir i es pot ratificar, i a més crec que vostè ho ha estat defensant així, que les vacunes funcionen?
A veure, depèn de què vulgui dir funcionar. Si funcionar vol dir que eviten el contagi, em sembla que les dades són clarament que no.
Però això mai ho han dit.
Bueno, però hi ha gent que diu que com que no evita... Clar, no eviten això... el contagi, doncs no funciona.
Clar, però és que aquest argument definició... és fals, perquè no se'ns va dir que si et vacunaven evitaves el contagi. El que evitaves és anar, o sigui, d'entrar en una fase crítica.
Sí, però sí. Clar, el problema és que molta gent defineix això, defineix l'eficiència, és que no et contagies, doncs sí, et contagies. I a més tots ho sabem i tots coneixem gent que s'ha vacunat i que s'ha acabat contagiant. Ara, si la definició és que no, com dius tu, que la malaltia un cop l'agafes, doncs no, diguem, redueix les probabilitats de que acabis o bé hospitalitzat, o bé a l'UCI, o bé morint, aleshores, per mi, l'evidència és absolutament inqüestionable de que les vacunes funcionen, i funcionen molt bé. Per exemple, si mires la probabilitat de que un crític, no, de que un no vacunat acabi a l'UCI, doncs és 6 vegades més gran, no 0, no 6%, 6 vegades més gran que la probabilitat de que un vacunat hi acabi a l'UCI. Perdona, és entre 6 i 12, depenent dels grups d'edat. Tenim dades per grups d'edat, doncs depenent dels grups d'edat, 6, i depenent dels grups d'edat, 12 vegades més. És a dir, que els no vacunats són 12 vegades més probables de que acabin a l'UCI i que no pas els vacunats, i números similars ja per la probabilitat d'acabar a l'hospital i d'acabar, diguem, tenint, diguem, morint, no? Jo crec que l'evidència és claríssima.
Vostè parla, la pregunta és com es pot calcular si la vacuna funciona, i vostè ens volia parlar d'un teorema, que és el teorema de Bayes.
Sí.
O de Bayes, no sé exactament.
Bayes, sí.
Bayes, gràcies. Com... A veure, expliqui'm en què consisteix aquest teorema.
És complicat, eh? O sigui,
Bueno, ja pararem atenció. Aquí el senyor Marcelí també ha obert els ulls i està prenent notes i tot del que està dient.
Sí, a veure, jo no crec que mai s'hagi intentat explicar el teorema de Bayes a la ràdio, en una ràdio d'un programa...
Bueno, però vostè ho pot
seriós,
fer.
Popular, perquè... Seriós d'humor, diguem, no sé com dir-ho, el teu programa.
Entreteniment i d'informació.
Doncs bé, doncs intentaré explicar el teorema de Bayes. Vale? A veure, La teoria estadística de probabilitat tradicional ens diu, per exemple, que si tenim una moneda no trucada, una moneda no trucada, i la llancem 1.000 cops, podem més o menys predir quan sortirà en cara i quan sortirà en creu, no? Fem una moneda normal que no està trucada, i diem, escolta, la tiro 1.000 cops. Toni, quants cops creus que sortirà cara?
És que no ho sé, professor.
Cada vegada ho has de dir i al final...
No, al final de tot, 1.000 cops. Al final, més o menys, quan sortiran?
Potser la meitat.
La meitat, 500 i 500, no?
Sí, sí, és que anava a dir això, però, clar, no ho tinc tan clar, perquè moltes vegades que jo llenço una moneda a l'aire, a vegades, sempre que demano cara, em surt creu.
Sí, una vegada, perquè tens 50% de probabilitats. Però, clar, aquí la gràcia és que si ho fas 1.000 vegades, o 1.000.000 de vegades... doncs sortirà, potser no 500, però 498 contra 502, no? Sortirà molt a la vora de 500, no? Ara, cada vegada que tu diguis, no sortirà el que tu vols, no?
Què és el que em passa.
Això, exacte. I si tu vas al casino, no?, a la ruleta, i la ruleta no està trucada, doncs, escolta, una de cada 37 vegades sortirà el número 1. I per tant, si fas, milers, milions i milions de vegades, doncs sortiran més o menys tots els números iguals, no? I tots tenen una probabilitat igual, que és una sobre 37. Per què? Perquè hi ha 37 números i tots tenen la mateixa probabilitat de sortir, oi que sí? Això és la teoria tradicional, i ens diu, amb aquesta teoria, doncs pots calcular, pots fer prediccions, doncs, amb els grans números, quan fas milers o milions de vegades tirant la moneda, doncs pots, els teòrics, diguem, els estadístics, poden predir més o menys quantes vegades sortirà cara i quantes vegades sortirà creu. Doncs bé, al segle XVIII, un capellà, el reverend Thomas Bayes, va dir, escolta'm, i per què no fem al revés? El que passa, tu m'has dit que aquesta moneda no està trucada, però jo no ho sé. No ho sé si està trucada. I llavors diu, a veure, si jo puc deduir si aquesta moneda està trucada o no trucada a base de tirar i anar apuntant cara, creu, cara, creu, cara, creu, hi ha alguna manera de fer al revés? Mirem els resultats i deduïm si la moneda està trucada. Per exemple, imagina que truques, la tires la moneda, una, dos, tres, i surt cara, 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 cara. Arriba un moment que dius, cony, aquesta moneda està trucada. Estem d'acord o no?
Sí, tant. Sí.
Veient els resultats, pots deduir si la moneda està trucada o no.
Exacte.
Si vas a la ruleta i surt el 14, 14, 14, 14...
Està trucat.
Dius, senyors, això està trucat. O no surt mai el 2, no surt mai el 2, o sempre surt vermell, sempre surt vermell. Llavors, a base de veure els resultats, pots inferir si la moneda està trucada, si la ruleta està trucada, etc etc. Estem d'acord?
Estem d'acord.
Doncs bé, posem aquesta idea, la mateixa idea, en el món de les vacunes, no? La teoria tradicional, no? Els metges ens diuen que les vacunes funcionen perquè és 6 vegades més probable que un no vacunat acabi a l'hospital que un vacunat, ¿vale? I aleshores això vol dir que que quan hi hagin milions i milions i milions de persones a l'hospital, doncs més o menys 6 de cada 7 o 6 de cada 7 seran seran no vacunats, no? Uh-huh. Això seria lo tradicional.
Sí.
Però clar, aquest mateix teorema de Bayes diu, escolta, i per què no fem al revés? Imaginem que no sabem si les vacunes funcionen, igual que no sabíem si la moneda estava trucada. No sabem si les vacunes funcionen. Podem deduir si funcionen a base de mirar qui acaba l'hospital? Doncs bé, aquest senyor, el Thomas Bayes, ens va donar la fórmula per fer-ho. Ens diu, mira, aneu a l'hospital, mireu quanta gent hi ha a l'hospital i d'aquesta gent, diguem, agafeu el número de no vacunats i dividiu pel total de gent que s'ha vacunat. Perdona, la gent que està a l'hospital i que no està vacunada i dividim pel total de gent del país que no està vacunada. Feu el mateix pels vacunats, agafeu aquests números, els dividiu i això us donarà exactament el número de probabilitats, no? el número de vegades més probable que és que un no vacunat acabi a l'hospital en relació a un vacunat. I això és exactament l'única cosa que he fet jo. Jo no m'he inventat cap teorema. Aquest senyor va escriure això al segle XVIII, tot i que la matemàtica la va desenvolupar un altre senyor que era francès, que es deia Pierre-Simon Laplace, però les matemàtiques, diguem, són del segle XVIII. Jo l'únic que he fet és fer exactament això.
I el resultat, professor, què li ha donat?
Això que t'he dit abans. 6, entre 6 i 12 vegades. 6 i 12 vegades. Si no funcionessin les vacunes, sortiria 1. Sortiria que és igual de probable que un no vacunat acabi a l'hospital que un vacunat, igual de probable, oi que sí? I si les vacunes no funcionen, o si posem aigua mineral a les venes, doncs segurament acabarem tots iguals, amb la mateixa proporció, tots a l'hospital.
Aleshores, no? perdoni, vostè diu en aquest fil de Twitter que les dades que, dels que estan a favor de... O sigui, que les dades estan, diu, sesgades a favor dels no vacunats. Vol dir que no es fan les dades correctament, no s'analitzen correctament, per exemple, no es fan com vostè ha aplicat aquest teorema de Bayes?
No, no, el que vull dir amb això, que estan esbiaixades a favor dels no vacunats, perquè hi ha tres problemes amb les dades. No amb el teorema és correcte.
El teorema és fantàstic, perquè vostè que no l'havia explicat mai, jo l'he entès, cosa que és extraordinària, per tant, a més el trobo molt interessant aquest teorema, perquè és molt aclaridor.
Clar, perquè et permet, diu, no cal ser metge, però les vacunes funcionen. Diem, les dades ja es manifesten, ja ho veurem a l'hospital, el que fem és analitzar les dades a l'hospital per veure si les vacunes funcionen en lloc de fer-ho al revés, que és el que fan els metges, no? Els metges ens diuen, funcionen amb un 90%, bueno, jo no sé si m'ho crec o no m'ho crec, jo no tinc ni idea de medicina. El que jo sé és que jo puc deduir si funcionen o no funcionen a base de mirar els resultats, igual que amb la moneda trucada, exactament el mateix. ¿Vale? Però això suposa, per poder-ho deduir, has de pressuposar que les dades més o menys reflecteixen el que fan les vacunes. El problema és que hi ha tres problemes. Primera, que hi ha molts vacunats que no els hi funciona la vacuna perquè són immunodeficients. Que acaben a l'hospital doncs, perquè no, diguem, el seu cos no genera anticossos, sí, no? Sí. No sé com funciona la vacuna, però t'envien un missatge en el teu sistema immunològic i llavors es desperta, no? I van allà tots els antivirus, diguem, a protegir-te dels virus. Molt bé. Doncs hi ha gent que això no els hi funciona, ¿vale? Però compten com a vacunats. En realitat no estan vacunats, diguem, no? Perquè la vacuna no funciona, la vacuna no, diguem, el seu sistema fa que no hi hagi cap manera de despertar la immunitat. I això fa que les dades de gent que està vacunada doncs estiguin una mica inflades. Segona, perquè hi ha molts vacunats que de fet sembla com si estiguessin vacunats. Per què? Perquè hem passat el Covid. La gent que ha passat el Covid de fet, és com si estiguessin vacunats, però clar, les dades oficials compten com a no vacunats, i això també esbiaixa les dades, però esbiaixa a favor de trobar un número, aquest, el 6 que deia, doncs que fos massa petit. En realitat no és 6, sinó que és 8. Si ho calculéssim bé, seria 8. El que passa que no tenim les dades de saber quants dels no vacunats en realitat ja han passat el virus, que no ho sabem, les dades no existeixen, no? I tercera, hi ha un altre problema, és que hi ha gent que entra a l'hospital per altres raons, vale? Per altres raons, i que els agafa el virus a l'hospital, vale? I s'infecten un cop estan a l'hospital. I llavors, clar, van a la UBI, però no van a la UBI pel virus, sinó que van a la UBI per les raons per les quals havien entrat, però llavors compta com a vacunats que han acabat a l'hospital a la UBI, no? I això també es viatja en contra de les vacunes. I per tant, diguem, si les dades, és veritat que les dades no són perfectes, però en la mesura que podem veure les imperfeccions de les dades, jo diria que la meva conclusió és que els números són encara més grossos, no entre 6 i 12, sinó potser entre 8 i 25, no? És a dir, molt més probable que els no vacunats acabin a l'hospital, molt més probable, Insisteixo, per això no cal saber res de medicina, Igual que no cal saber res de com funcionen les màquines del casino. Tu simplement mires els números i dedueixes si està trucada o no està trucada. No cal saber de maquinària de casinos per saber-ho, no? Les dades t'ho revelen, no? I deixa'm dir, al final, per acabar, deixa'm dir una cosa molt important, i és que, diguem, tot això, per calcular tot això, cal una muntanya enorme de dades. La Generalitat publica les dades cada dia, però ho fa d'una manera molt obscura, muntanyes de dades que no saps ben bé com organitzar-les. I quan jo vaig venir a Barcelona per Nadal, vaig fer un tuit i vaig dir, escolta, algú sap com són organitzant les dades, qui té les dades, etc etc. I em va aparèixer un enginyer que es diu Toni Sant Climent, que de fet avui l'ha entrevistat aquest matí, que ha fet una pàgina web extraordinària, que agafa totes aquestes dades que surten cada dia, de fet no ho fa ell, sinó que ha creat un programa que automàticament cada dia agafa totes les dades, aquesta confusió de dades que publica la Generalitat, les organitza amb uns gràfics fantàstics i que fa tots els càlculs, fins i tot aquest càlcul que jo t'he dit, simplement cliqueix un botó i veus si és 6, si és 12, si és 15, no cal fer cap càlcul, aquest noi ho fa tot. I jo recomano a la gent que ho busqui, el Toni Sant Clement, o que mirin el podcast del Basté d'aquest dematí, perquè n'han parlat, que és una feina, un treball, un bé públic molt important, perquè, ja et dic, les dades són farragoses, complicades, difícils de manipular, i aquest noi ho fa amb una gràcia, veus uns gràfics que pugen, que baixen, que es veu clarament només mirant, veus? La línia vermella són els no vacunats, la línia verda són els vacunats, i mira, sempre, els verds estan per sobre dels vermells, no? I gràficament, o sigui, només mirant el gràfic ja veus que les vacunes funcionen.
Doncs mira, ja hem començat a seguir-lo, si més no l'he començat a seguir jo. Professor, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Avui amb el privilegi de compartir amb ell aquesta masterclass. Avui, vacunes, la incidència de les vacunes sí.
I el
mercat
teorema,
laboral.
I el teorema de Bayes.
De Bayes. Per mi que ho he dit malament, he estat jo. Per tant, avui l'he passat davant. Sentes. Són les 6:02, ens espera Marc Giró, serà després d'aquesta pausa.